Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Divendres, dia 29 d'octubre, què tal com esteu? Benvinguts, benvingudes a l'últim Hotel Suís del mes d'octubre. Antonio Hidalgo se la juga aquest diumenge, demà passat, a la nova Creu Alta contra l'UCAM Múrcia, amb una situació d'autèntica urgència pel centre d'esports, amb el Toni González a les vies de so, amb el Pau Vituri aquí a l'estudi ja. Pau, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Bona tarda.
Acabes d'arribar de la roda de premsa d'Antonio Hidalgo, que ha comparegut fa uns minuts en el moment de gravació d'això. Insisteixo al que diem sempre, el podeu trobar al podcast del programa de seguida, si no, a partir de les 4 i 5 minuts a l'antena de Ràdio Sabadell, i vens amb aquell punt de dir senyora roda de premsa.
Senyora roda de premsa, avui et demano, Adri, que paris especial atenció a les respostes de la Canovelles. 16 minuts de roda de premsa, és a dir, llargueta, llargueta, i 5 minuts la primera resposta i en castellà.
Que ja sabem històricament el que significa.
Correcte.
Que és un avís per navegants. Des que va agafar les regnes del Sabadell Antonio Hidalgo, quan respon a una pregunta no en català sinó en castellà, és que vol que se l'entengui no només als mitjans, als oients, etc, sinó també dins del vestidor.
És a dir, o va dirigida a l'altre club en qüestió la temporada passada de la Lliga Smartbank, o el missatge és tan contundent que ha d'anar adreçat a algú més enllà dels mitjans tradicionals que estem allà a la roda de premsa. Comencem, Adri, desglossant aquesta resposta de 5 minuts, perquè ha anat a sintetitzar el que ha estat la roda de premsa, Antonio Hidalgo. Allò de sintetitzar en 5 minuts pot semblar contradictori, eh? Però no s'ha parlat precisament avui gaire de l'UCAM Múrcia. O sí, també. Però bé, d'entrada, ha dit que ha tingut reunions de tot tipus durant la setmana, perquè li hem preguntat per aquella reunió a l'Estadi Balear, postpartit. Han estat més reunions durant la setmana. Ha dit fins i tot que massa, pel seu gust, sense entrar en res en concret, ni a polemitzar. Simplement, doncs, ha dit que no li agrada tenir tantes reunions durant la setmana. I d'entrada, rendiment esportiu. Ha deixat molt clar que les xifres són molt pobres i que el partit de l'UCAM, respecte a la seva figura, és decisiu.
El mundo del fútbol funciona como funciona. Y, evidentemente, el partido para el club es importantísimo, como cada partido, y en mi figura, pues, seguramente decisivo.
Doncs queda clar, ell mateix admetent que se la juga demà passat contra el conjunt universitari.
És a dir, ultimàtum, en tota regla. A partir d'aquí, deixem d'entrada, per uns minuts de banda, aquest rendiment esportiu pobre. Antonio Hidalgo ha fet avui una petició i ha demanat respecte cap a la seva figura. Després explicarem el per què. Però ha vingut a dir que el seu cos tècnic ha tingut més dedicació ara, a primera ref, que fins i tot l'any passat, que ja era moltíssima a la Lliga Smartbank, i que fins i tot Antonio Hidalgo s'ha involucrat en coses que no li han arribat a pertocar.
Me gustaría pedir algo de respeto. Es decir, yo creo que me he ganado el respeto durante estos 3 años aquí, especialmente con mi trabajo. He ayudado al club a estar en la situación que está ahora mismo, interviniendo en situaciones que seguramente no me tocaban como entrenador intervenir. Y he ayudado en todo lo que he podido. Tengo una relación excelente con Esteve. Él sabe que le estoy muy agradecido por toda la confianza que me ha transmitido. Pero hay momentos en los que uno también, evidentemente ahora todo el mundo señala mi figura, y lógico, pero también hay que poner situaciones en valor de lo que uno ha aportado no solo en el terreno de juego, sino también en lo institucional.
Fragment llarguet, 57 segons. Ara que treia Antonio Hidalgo el nom d'Esteve Calzada. I avisa navegants del tècnic de Canovelles, resposta molt contundent. Compte amb prema el botó d'autodestrucció cap a la figura d'homes importants al Sabadell com la d'Esteve Calzada.
Ojo con darle al botó de la autodestrucció. És a dir, hay unos hechos que suceden aquí el martes en los que se pide la dimisión de gente que no para de trabajar y poner dinero de su bolsillo. Ojo, ¿eh? Ojo, que como le demos al botón de verdad, yo creo que nos estamos desviando de la importancia de la situación actual. Deportivamente los números son muy pobres. Eso, y la situación deportiva y personal de Antonio Hidalgo, pase lo que pase, pues según lo que pase el domingo, pues irá para un lado o para otro. Pero ojo, ¿eh? Ojo, que no hace tanto, cuando yo llegué aquí, las nóminas no se pagaban, ¿eh?
Doncs mescla l'aigua i ha acabat dient en aquesta intervenció de 5 minuts, Adri, que o remem tots cap a la mateixa direcció o compta amb prema el botó d'autodestrucció.
Doncs és claríssim l'argument i la veritat és que tot ve, com comentàvem, arran d'unes pintades, ho dèiem el mateix dimarts per la tarda, per exemple, al web de Ràdio Sabadell, que van aparèixer i que van ser esborrades després, que demanaven dimissions no només en el terreny purament esportiu, sinó també en quant als gestors de l'entitat, i crec que només cal escoltar Antonio Hidalgo per fer-nos una idea, no, de tot el que s'estava coent o s'ha estat coent aquesta setmana en el famós entorn, que sempre es diu, del centre d'esports. De moment, la situació és excepcional, els talls de moment són excepcionals, parlant i reconeixent obertament que ell se la juga aquest diumenge, parlant d'aquest botó d'autodestrucció, Antonio Hidalgo, fent referència més als directius, que no passa la qüestió esportiva purament, i fins i tot demanant aquest punt de respecte envers la seva figura. Què més em portes?
Mira, doncs aprofundim en aquesta última qüestió. Ja l'escoltem en català, la resta de preguntes que li hem fet avui a la roda de premsa. Per reiterar, Antonio Hidalgo, que tot venia arran de les pintades que van aparèixer el dimarts i que no acaba d'entendre com es pot atacar d'aquesta manera, i fent referència a Esteve Calzada, la figura de qui posa diners a l'entitat. Després, per cert, també ha dit que la relació amb Pau Morilla-Giner és també igual de bona, que amb Esteve Calzada. Però la pintada anava dirigida cap al president Arlequinat, i això és el que ha dit
ahir. Entre d'altres.
Entre d'altres, sí, sí. Però vull dir, a nivell de màxims mandataris del club, es feia referència a Esteve Calzada. Doncs això és el que ha dit.
Demanem la dimissió de l'entrenador, de la directora esportiva, i del president també? Que marxi? Volem que marxi? En sèrio? No sé, em sembla... No ho sé. No sé, això és una cosa que... No sé. Que, clar, què passa? Qui pinta? Un, dos, tres? No sé. Però aquestes coses arriben i fan mal. No s'agrada perquè em cridin Hidalgo Betella. M'imagino que el president tampoc. Perquè són gent que s'ho deixen tot. I a més, posen més.
Important, aquesta part de la pel·lícula. S'ho deixen tot, però a més posen diners.
És que aquí anava el tema, vull dir, de la gent que posa diners al club, qui va rebre en aquestes pintades era Esteve Calzada. Et sembla que canviem de tema o què?
Tu mateix. Clar, tu acabes d'arribar de la roda de premsa i em deies que havia estat prou moguda, sí. Prou entretinguda, perquè se m'entengui. Suposo que de temes esportius també se n'haurà parlat.
Menys, però anem entrant en el terreny esportiu, perquè també se li ha preguntat a Antonio Hidalgo per si també en aquestes reunions i en les converses dels últims dies s'havia parlat obertament d'un possible objectiu esportiu aquesta temporada. Antonio Hidalgo encara no renuncia a fites importants aquesta temporada. Que hi ha temps, és evident. Que hi ha pessimisme també en aquestes trobades, doncs també. Però no és impossible arribar a dalt. Ara bé, matís important, el que s'ha de fer a partir d'ara és, com ha dit Hidalgo, un treball de formiga.
L'altre dia, en totes aquestes conversacions, em deien pràcticament impossible, arribar a dalt, no sé què. Impossible no és. Impossible no és. Difícil sí. Impossible és estar a dalt de tot en 4 setmanes, en 8 setmanes, en 10 setmanes. És impossible això. Això sí, numèricament és impossible. Però hem de tenir la realitat que tenim ara, que és guanyar el partit i mica en mica sortir, i sortir, i sortir, i cada cop, i confiança, i tots junts, tots junts. Vale, ja sé que és difícil això, però...
Però aquí ha quedat la cosa. Resposta oberta, en aquest cas.
No, i no li falta raó.
No.
Si vagi com vagi aquesta setmana, és evident que queda molt de terreny per davant. És evident que s'ha esgotat molt del marge que tenies per estar dalt, però si alguna cosa té aquest grup 2 de la primera RFEF és que està tan igualat que coses pitjors s'han vist.
Jo estic d'acord que arribat al primer quart de competició, a tots els nivells al centre d'Esport Sabadell s'ha de fer un canvi de mentalitat. I partir de la base i de la realitat que el Sabadell es troba en zona de descens, com deies tu ara, que tot està molt igualat, que hi ha temps i que poden passar moltes coses, però ara mateix la realitat del Sabadell és la que és i s'ha d'anar...
No aporta massa pensar no. Ara mateix si s'ha d'estar a dalt o no s'ha d'estar a dalt.
Escalant de mica en mica. Del partit, mira, t'explico breument, Adri. De l'UQAM, poqueta cosa, simplement. Ha parlat
és que
d'aquesta...
És d'aquelles setmanes que realment... Evidentment, quan comença
a rodar, rival, eh?
Quan comença a rodar la piloteta, no, però en la prèvia i tot el que puguem parlar gairebé és el de menys qui vingui aquesta setmana.
És un equip que venia amb mala dinàmica, però que va guanyar l'últim partit contra el Sevilla Atlético, que és un equip que ha canviat de sistema, ha dit Hidalgo, però que la idea havia de ser la mateixa, amb jugadors de molta qualitat. I una altra de les preguntes que ens ha... De fet, ens han arribat a nosaltres mateixos molt sovint en els últims dies, el Sabadell en joc, el Tribuna Preferent, etc. Què passa amb Facu García, que ha desaparegut dels plans d'Antonio Hidalgo en les últimes setmanes? Ell mateix ha dit que si l'equip estigués guanyant, Facu García hauria tingut minuts, perquè al final necessites un perfil...
Per tancar els partits,
clar,
no?
Clar, d'estòper, de guardar la roba. Però si no ha jugat en les últimes jornades, si ha desaparegut dels plans d'Hidalgo des de l'arribada de Sergio Aguza, és precisament perquè l'equip estava evolucionant al voltant d'una manera de joc amb dues figures al mig del camp, com són Sergio Aguza i Xavi Boniquet, i una tercera peça, amb menys minuts, però amb una idea similar, com és la de Sergi Altimira.
Hem entès que l'equip estava de pujada a nivell futbolístic amb el Boni i amb el Sergio. Enteníem que aquesta sortida de pilota per nosaltres era clau per poder fer el que fèiem en quant a ocasions. El Facu és un tio que treballa moltíssim, però això va de prendre decisions, que és l'important i lo difícil en el món de futbol. És una persona espectacular, però de passar res. I treballa perfectament, eh?
Doncs queda dit, Facu García, hi ha cas, no hi ha cas Facu García, doncs això, el que escoltàveu ara mateix, cap queixa a nivell d'entrenaments i segurament més en quant a idea de joc, de plantejar d'inici i que s'han torçat els partits, que no pas que no es confiï en l'argentí. Per cert, arriba Diego Cavalló?
De tota la resta, Adri, veurem, cito textualment. Ja està.
Incloent-hi el lateral esquerre.
És el que ha dit. Si... Hi hauria molts canvis, no hi hauria moltes novetats, noms, veurem. Punt. És tot el que et puc aportar.
Doncs això és el que ha dit Antonio Hidalgo.
Teòricament, Diego Cavallo s'ha entrenat a normalitat durant tota la setmana i hauria d'arribar. Però ja està, zero pistes.
Doncs zero pistes, veurem si hi ha revolució o no, veurem si el quàdruple canvi al descans a l'estadi Balear té un peatge en forma de la següent alineació d'Antonio Hidalgo. Molts interrogants demà passat aquesta cita. Anem a fer ni que sigui una volta molt ràpida per Múrcia, també per saber una miqueta com baixen les aigües per allà. D'entrada, amb el penúltim entrenament, igual que el que ha fet avui el Sabadell a Sant Oleguer, el que ha fet a Múrcia a l'UQAM, amb una mala notícia, en aquest cas en forma de lesió d'un jugador del filial universitari, com és el ganès Nana, migcampista que diu adeu a la temporada per un trencament al lligament encreuat del genoll esquerre, i un UCAM Murcia, Pau, que visitarà per primera vegada la nova Creu Alta en tota la història. Ho farà amb un dels porters contrastats de la categoria, en Biel Ribas, sota els pals de l'equip universitari. Aquesta setmana el porter d'aquest UCAM ha comparegut, ha parlat en els mitjans oficials, podríem dir, de l'UCAM Murcia.
Un dels clàssics, 35 anys, el mallorquí, el currículum, Fuenlabrada, Numancia, Atlètic Balears, Salamanca, Espanyol B... Bé, un clàssic, insistim, dels últims anys, tant a segona B com a segona divisió. Ha dit Biel Ribas que no arriben bé, tot i venir de guanyar, dèiem, el Sevilla Atlético. Recordem que tenen 4 punts més que el Sabadell, 11 a la classificació, i en certa manera també volen redreçar o acabar de redreçar el rumb.
Tenemos ganas de salir al campo y volver a demostrar que somos un equipo fuerte, un equipo que tiene oportunidades, que mete gol. Es importante en esta categoría estar fuerte en las dos áreas. Lo estamos comentando todas las semanas, que es muy importante. Jornadas atrás se nos había complicado un poco, pero creo que con esta victoria pasada nos puede hacer bastante más fuertes.
I un símil que ha fet servir Biel Ribas amb un rival semblant, el Castellón. Ha dit el porter de l'UCAM que la posició del centre d'esport Sabadell a la classificació en zona de descens doncs no li correspon al que hauria de ser.
Es lo mismo que pienso del Castellón cuando nos enfrentamos a ello. Creo que es una plantilla, es un club que viene de segunda, es una plantilla que está formada para estar arriba. Me sorprenden los resultados que estén tan abajo, pero yo creo que poco a poco van a estar, no sé si arriba, porque al final no podemos estar todos arriba, pero creo que no es su sitio. El que estan ara crec que no és el sitio. Crec que tenen plantilla per a més.
Ja ha dit Biel Ribas que aquesta situació, doncs això, pot canviar en qualsevol moment, que li ha tocat al centre d'esports ara mateix. De fet, deia ara que no tots poden estar a dalt, i la conclusió que extreu el porter del conjunt catòlic és que aquest grup és absolutament igualat.
Al final, la Liga nos han metido clubes muy, muy potentes, equipos... como ya vamos diciendo desde el principio de temporada, con mucha calidad. Están confeccionando plantillas muy buenas y alguien tiene que estar abajo. Y bueno, pues les ha tocado a ellos, nos puede tocar a nosotros, nunca se sabe. Siempre decimos que esto es muy largo y al final lo más importante es el final, y es estar lo más arriba posible.
Biel Ribas, el porter palmesà d'aquest UCAM Murcia, que per primera vegada en tota la història demà passat visitarà la nova Creu Alta. Gràcies, Pau, fins ara.
Fins ara, Adri.
Per rematar la informació prèvia a aquest partit, com sempre, cada divendres, les estadístiques avui, amb una veu una mica diferent, amb el Pau Duran, i això sí, amb la signatura del Sergi Parc al darrere.
El llibre de registre.
El Sabadell, havent sumat tot just 7 punts de 27 possibles, el de diumenge serà un duel més aviat de la part baixa de la classificació. 4 punts separen els arlequinats de l'UCAM Murcia, que en suma 11.
El rival.
Més que un ni fred ni calor, el termòmetre del conjunt de Salmerón s'ha anat escalfant i refredant fins a deixar l'equip a la part mitjana baixa de la taula. 13è amb 11 punts, 11 gols a favor i 11 en contra. L'inici dels murcians va ser prou bo, amb un 7 de 12, però van a seguit d'un 1 de 12 abans de retrobar-se amb el triomf el passat cap de setmana en l'enfrontament contra el CUE Sevilla Atlético.
L'estadística.
I tot i que els números de gols en contra dels murcians no siguin ni meravellosos ni nefastos, resulta interessant entrar una mica més a fons en les dades de dianes encaixades. I és que a UCAM li han marcat en tots els partits excepte un, el que va guanyar a casa per 3-0 contra el pitjor visitant de la Lliga, el Real Madrid-Castilla. Això sí, els blancs van picar una pilota al pal i van veure com el col·legiat els anul·lava dos gols per fora de joc més que dubtosos.
La curiositat.
Amb la substitució la setmana passada de l'Eix Coc, només Quique Royo ha disputat tots els minuts possibles a la plantilla del centre d'esports, que hagin estat titulars les 9 jornades només el tarragoní i l'extremeny, i que hagin jugat d'inici des de la banqueta en cada partit. A més d'ells dos, també hi figuren a la llista Dani Sánchez, Xavi Boniquet, Jacobo González, Alfred Planas, Aaron Rey i Moha Zarfani.
Els enfrontaments previs.
No n'hi ha. Serà el primer cop que centre d'esports Sabadell i UCAM Murcia es vegin les cares.
Amb el xiulet a la mà.
El navarrès de 32 anys, David Recio Moreno, dirigirà l'enfrontament. És la seva setena temporada a la categoria de bronze i el que més salta a la vista és la seva mitjana de grogues. Globalment, en aquests anys s'ha enfilat per sobre de les 6 targetes, però campanya rere campanya ha anat baixant gradualment fins a arribar, atenció, a les 2,67 d'enguany, Tan sols 8 grogues en 3 partits.
Els precedents.
Història recent i més que recordada. Recio Moreno va ser l'àrbitre d'aquell Sabadell Egea d'infart de la penúltima jornada de la temporada 18-19, la de la salvació a Olot. Aquell dia l'equip d'Antonio Hidalgo va encarrilar la permanència vencent per 1-0 amb gol d'Òscar Rubio en el minut 8. Els aragonesos, per cert, van acabar amb 2 expulsats. Prèviament, el Sabadell i el col·legiat navarrès van coincidir el gener del 2018 a Badalona, saldat en aquest cas amb derrota per 1-0.
Diumenge, a les 5 de la tarda, aquest centre d'esports Sabadell, UCAM Murcia Club de Futbol. Continuem al centre d'esports. El seu juvenil A es troba en un moment de forma espectacular. Després de l'agònica victòria contra el Lleida Esportiu a Olímpia del passat cap de setmana, el conjunt de Marc Nomen suma 5 victòries de forma consecutiva. Aquest diumenge, els arlequinats visiten l'Adam a la recerca de la sisena. Ens amplia aquesta informació el nostre estudiant en pràctiques, el Xavi Colomer.
Aquesta bona dinàmica de l'equip es trasllada a la classificació, on els sabadellencs són quarts. Només es troben per darrere d'equips com Barça, Espanyol i Mallorca, el que evidencia el bon treball del conjunt. Marc Nomen, tècnic del juvenil, vol que la ratxa segueixi.
Aquest bon vent que hem agafat, pues, a seguir intentant mantenir la vela i a intentar anar per la sisena, que torno a repetir que contra la Dàmia en el seu camp serà un partit molt xulo i que ens haurem d'exigir un altre cop a la nostra millor versió, però que no pari.
Com hem dit, davant hi haurà una Dam que, tot i la seva 8ena posició a la classificació, ha estat capaç de plantar cara als grans de la categoria, com Barça i Espanyol, contra els quals només va perdre per la mínima. Per altra banda, és un equip que s'ha fet fort a casa, on encara no coneix la derrota. Per aquests motius, Nomen sap que guanyar no serà gens fàcil.
Aquest bon vent que hem agafat, a seguir intentant mantenir la vela i a intentar anar per la sisena, que torno a repetir que contra la Dàmia en el seu camp serà un partit molt xulo i que ens haurem d'exigir un altre cop a la nostra millor versió, però que no pari.
El partit contra la Dàmia es disputarà aquest diumenge a 6:45 al Municipal d'Horta.
I del futbol formatiu al futbol territorial, perquè el Sabadell Nord visitarà demà mateix el camp del Sant Feliuenc amb l'esperança de tornar a puntuar. Si parlàvem de la dinàmica positiva del Sabadell juvenil, ben negativa és la del conjunt de Canurià, que els arlequinats necessiten sumar després d'encadenar 3 derrotes seguides i situar-se ara penúltims del grup 2 de Primera Catalana. En Joan Hernández, estudiant en pràctiques, ens aporta més detalls.
El Sabadell Nord tindrà l'oportunitat de redimir-se dels mals resultats dels últims 3 partits. El darrer va ser la derrota a Can Uriac per 1-3 contra el Sant Ildefons. Després de guanyar el primer partit a casa, els de Pablo Becerril han enganxat una dinàmica negativa que volen trencar contra el Sant Feliuenc. L'entrenador sabadellenc confessa que estan intranquils i que han d'aprendre a treballar amb la pressió de salvar la categoria.
Intranquilitat tota, intentarem que els jugadors no la tinguin, però intranquilitat tota, nosaltres som conscients del calendari que hi ha, dels rivals que tenim i que s'han de treure bastants punts per salvar la categoria i hem de portar la mitjana en la que traiem els punts i ara anem després de les derrotes i anem amb pressió. És la realitat i hem d'assumir, hem de saber treballar i viure amb això.
El Sabadell Nord buscarà tornar a puntuar les grases a Sant Feliu demà a les 6 de la tarda.
Hotel Suís.
Un altre focus d'atenció d'aquest cap de setmana serà el primer derbi sabadellenc de Segona Catalana d'aquesta temporada. Demà es veuran les cares el Can Rull Rómulo Tronchoni i el filial del centre d'esports serà a la zona esportiva municipal de Can Rull. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Adri, com estem? Bona tarda.
Partidàs el que tindrem a Can Rull entre dos equips que tenen objectius, podríem dir, ben diferents, però que tots dos estan, per dir-ho així, complint amb les expectatives en aquests primers compassos de Lliga.
Sí, si et sembla, comencem pel Can Rull, ja que és l'anfitrió, ja que és jugada local aquest primer derbi de Segona Catalana. El seu objectiu, evidentment, és la salvació. No ho han amagat des de la pretemporada, des d'aquest inici de curs. Al final estem parlant d'un nou vingut a la categoria després d'assolir l'ascens al curs passat i, de moment, no és que tingui uns números espectaculars, però bé, suma 4 punts de 12 possibles i 4 punts que els ha sumat, a més, en l'escenari d'aquest derbi, al municipal de Can Rull. Després d'empatar contra l'Avià i de guanyar el Gironella fa un parell de setmanes, doncs els de Numoski, que tenen aquests guarismes. És veritat que fora la imatge no és que sigui del tot dolenta, però sí que s'han endut uns resultats força contundents al final i això deixa el Can Rull amb aquests 4 punts. És un 0 a la classificació, o dit d'una altra manera, cinquè per la cua i per tant el tenim en aquesta zona mitjana baixa de la classificació i en aquesta lluita per la permanència. Saps, Adri, que el Can Rull en les últimes temporades, tot i que no hagi estat a segona catalana, sí que està acostumat a jugar derbis aquí a la ciutat contra...
Com a tercera catalana n'ha jugat un munt.
Sí, per això tenim un bon grapat d'equips, no? A la tercera categoria del futbol català. Però sí que és veritat que pel fet de pujar a segona catalana i per veure's les cares ara amb el filial d'una entitat com el Centre d'Esports, doncs té un toc més especial, o així ho reconeix com a mínim l'entrenador d'aquest Can Rull, el José García Numoski.
Sabadell no venia ya cuando vimos el calendario y sabíamos que era la quinta jornada, pues bueno, pues te hace la ilusión esa, ¿no? La ilusión, ¿no? Te hace la gracia de jugar contra un Sabadell, un filial, que sabemos que es un claro candidato a ganar la Liga. Y bueno, y lo recibimos en casa y la verdad que con mucha gana.
Això pel que fa al Can Rull, Adri, al Sabadell B, ja que parlàvem d'aquests objectius diferenciats, doncs des del filial, evidentment, del que parlen només que es contempli és l'objectiu de l'ascens a Primera Catalana i de moment van pel bon camí perquè l'equip se situa segon en aquest grup quart de Segona Catalana. Més enllà de l'ensopegada de l'estrena al camp del Joanenc, la resta han estat tres victòries i, a més, Adri, tres victòries que espanten a la resta de rivals. 6-1, 1-4 i el passat cap de setmana 7-0 a Olímpia davant del Calaf. Per tant, amb marcadors, a més, contundents i guanyant sòbriament. Però no va a la badar, o això és el que diu el tècnic Jordi López, que demana també marcar una alta intensitat des del principi d'aquest derbi a Can Rull.
Nosaltres hem de treballar 90 minuts de principi a final, independentment del resultat, i és una cosa que nosaltres estem treballant molt, que no baixem el ritme. De fet, nosaltres el que hem d'intentar és que els ritmes de partit sigui molt alt, que el ritme de joc sigui molt alt, que hi hagi molt minuts de temps real, perquè tot això ens afavorirà per les característiques que tenim com a equip i amb els nostres jugadors. I de cara als rivals, que resultats que siguin pues, una manera de marcar una miqueta el camí, doncs cadascú que ho vegi com vulgui. Nosaltres intentem fer bé la nostra feina, és el pla que tenim, ja et dic, del primer minut fins a l'últim.
El tòpic, podríem dir, Parc, sempre diu allò, el clàssic de... els derbis tots s'iguala més, no? No sé si estan d'acord o no els protagonistes.
Sí, més o menys. Com a mínim des del costat del Centre d'Esports, sí que no volen anar tampoc allò de molt favorits en aquest primer derbi de la segona catalana, perquè tot i el bon moment de forma dels arlequinats, recordem que el Can Rull, insisteixo en aquest sentit, on està rendint millor és a casa amb aquest 4-6, i d'això són conscients el Sabadell B. I Jordi López, el tècnic d'aquest filial del Centre d'Esports, fins i tot va una mica més enllà i explica que a domicili el Can Rull també està tenint bones actuacions, però que li està faltant una mica de sort.
No només a Can Rull, o sigui, qualsevol partit fora de casa sempre dificulta més poder plasmar el teu joc, poder seguir la idea que portem i els equips com a locals tots tenim una confiança extra. Està clar que ells a casa senten forts... Bueno, quasi fora. La setmana passada vaig jugar el partit que van jugar a Pirenaica i la seva primera part va ser molt bona, va ser excel·lent i van tenir mala sort de no aprofitar les ocasions, però és un equip que està treballant bé i que jo estic convençut que a la llarga n'hi traiem millors resultats, tant a casa com a fora.
Així és com ho veuen des del Sabadell B, però des de Can Rull no amaguen, home, que aquí el favorit per com arriba amb aquest estat de forma al Sabadell B, doncs que seran els visitants per tots aquests números que comentàvem i per aquest objectiu d'intentar assolir l'ascens. Així parla Adri del rival del Centre d'Esports Sabadell B, el tècnic del Can Rull Romulo Troncholi, Numoski.
És un equip, la verdad, que és molt complet, mucha intensitat, mucho ritmo, gente muy joven, no para de moverse. Yo creo que teniendo este equipo, la opción sería ser un claro aspirante. Yo siempre lo digo, que tanto creo que este año, tanto Pirenaica como Castellar y creo que Sabadell son los que van a estar ahí partiéndose para poder conseguir ese ascenso.
Numoski, que posa el Sabadell B com un dels favorits a l'ascens, i no oblidem, Adri, que al final a la plantilla d'aquest Sabadell B hi ha jugadors doncs, com Piti Belmonte o Marc Vargas, que han estat habituals en dinàmica del primer equip en pretemporada, i fins i tot a Vargas l'hem vist també en convocatòries recents d'Antonio Hidalgo.
Demà 2:45 serà aquest derbi, Can Rull, Rómulo Tronchoni, Centre d'Esports Sabadell B. També haurem d'estar atents per això a la resta d'equips sabadellencs de la categoria.
Sí, no ens podem oblidar del Tibidabo, d'aquest mateix grup quart de segona catalana, que té un d'aquells compromisos també ben complicats al camp del Ripollet, diumenge a les 12. El Tibidabo, per cert, que ve de perdre 1-2 la setmana passada contra el Cerdanyola, i aquí es va acabar la seva condició d'invicta en aquest inici de temporada. I el grup cinquè, diumenge a les 4 de la tarda, a Europa B, sabadellenca.
Doncs Sergi Parc, el bon menú que tindrem aquesta setmana a segona catalana i en general en tot el futbol territorial, com comentàvem. Gràcies, una abraçada.
Adéu, Adri, una altra per tu.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, deixem ara el futbol, anem a parlar de waterpolo, perquè per segona vegada en 15 dies l'Estalpool Natació Sabadell femení ha caigut a Can Llong contra el Centre Natació Mataró. Primer va ser a la final de la Supercopa d'Espanya i ahir a la nit a la semifinal de la Copa Catalunya. A més, amb un desenllaç realment molt cruel. L'equip de David Palma dominava per 12-10 a poc més de 2 minuts pel final, però va cometre una sèrie d'errades, podríem dir infantils, i les de Dani Ballart ho van aprofitar per endur-se el bitllet per la final amb un gol de Clara Cambrai sobre la botzina. Palma lamenta precisament aquests errors que ahir clarament van costar la victòria.
No hem estat encertades al moment que t'estàs jugant al partit. Hem tingut aquí un parell d'accions que, hòstia, no són habituals amb les jugadores que tenim. Un passe llarg que se'ns escapa, que ens enganxen a la recontra, i sobretot l'última jugada, no? Aquesta que no acabem d'esgotar el temps. Era una possessió, jo sabia que li quedava un temps, això era fins al final, i amb 2 segons un llançament exterior, un pas interior i punt. I aquí ens precipitem una mica, la fiquem, i amb 10 segons pues el lío, no?
Però tot i l'eliminació, ahir es va produir una de les notícies més esperades a Can Llong, el retorn de la internacional nord-americana Maggie Stephens, vestida de carrer, això sí, al Club Natació Sabadell. Després del partit del Pau Vituri, conversava uns minuts amb ella i posa veu la nostra companya Mireia Sanz.
Estoy cansada, pero mira, estoy muy, muy feliz porque finalmente estoy aquí con el equipo y con mi familia también, entonces sí, soy cansada, pero mucho feliz.
Cansada, però molt feliç. Maggie Stephens aterrava a les 3 de la tarda d'ahir a l'aeroport del Prat i d'allà directament a Can Llong per seguir aquest Estalpool Mataró de la Copa Catalunya. Tot i les hores de vol des de Los Angeles i el jet lag, l'estadounidenca va seguir tot el partit des de la banqueta amb les seves companyes i fins i tot amb les ganes de posar-se ja el casquet.
Muchas ganas. Hoy yo estaba en la CIA y me gustaría estar en el agua. Y mira, yo estaba hablando con Mati y te dije que, mira, tengo muchas ganas para pasar a Maika.
Stephens encara necessitarà algunes setmanes per posar-se a to. A l'estiu, després dels Jocs Olímpics, va aprofitar per operar-se d'una lesió a l'espatlla. La idea és que, de cara a la primera fase de l'Eurolliga d'aquí a 3 setmanes, ja pugui estar a punt per debutar. Asegura que es troba recuperada, però encara no al 100%.
Están bien, es mis hombros, mi cuerpo, y mira, los Juegos Olímpicos y el entrenamiento antes fue muy, muy duro para mí y para nuestro equipo, y por eso necesito ese tiempo para recuperar, y me gustaría dar mi ¿cómo se dice eso? Mi cuerpo y mi mente total. Y ahora no puedo hacerlo, entonces quizás en 1 semana, 2 semanas, poco a poco, estarà ahí en el agua con las chicas.
L'any que Stephens va jugar a Canllong, la temporada 2018-2019, l'Astral Pool va guanyar tots els títols possibles, inclòs a l'Eurolliga, on va tenir un paper capdal en la remuntada contra l'Olympiacos. Ara, en aquest curs 2021-2022, el primer títol ha anat a parar a mans del Mataró i ahir va veure de primera mà com les de Dani Ballart eliminaven el Natació Sabadell a la Copa Catalunya. Per tot això, la californiana no té pèls a la llengua i considera que les maresmenques ara mateix són les millors.
Mataró está muy, muy bien. Mira, no estamos aquí para jugar partidos fáciles. Nos gustaría jugar contra los mejores. Y Mataró ahora son los mejores. Entonces es más divertido. Y por eso tengo muchas ganas y es mejor para España también, ¿sabes? Porque ahora cuando Mataró, Sabadell, Terrassa, San Andreu, ¿quién está en los Champions? Tenemos una liga muy, muy, muy fuerte, entonces es la preparación también para Champions.
El que està clar és que estem davant d'una de les millors waterpolistes de la història, si no la millor. Amb 28 anys, la capitana de la selecció dels Estats Units té 3 medalles d'or olímpiques, una fita que només iguala un altre compatriota i ex del club, com Melissa Seidemann. Seu és també el rècord total de gols en el joc, 56. Però si una paraula defineix Maggie Stephens, és aquesta, ambició.
Pues gracias, pero mira, tengo más para dar. Tengo más para dar.
Encara té molt més per donar, una de les millors waterpolistes de la història, i per rematar-ho, recuperant les paraules del David Palma, de l'entrenador, això és el que diu el tècnic al voltant de l'arribada de la Maggie Stephens.
Hem fet una aposta molt forta per la Maggie, no? Perquè aquí, ja ho he dit alguna vegada, hem perdut 4 jugadores i hem fitxat només a 2, i la Maggie té un paper molt important i és una jugadora molt determinant en totes les facetes del joc, defensa, atac, contraatac, i jo crec que acabarem de donar el saltet. Al final ja s'està veient que estem molt igualades amb el Mataró i que és important tenir totes les peces ja treballant amb l'equip.
Demà tot això, hi ha doble compromís a la divisió d'honor, a priori assequible, a 1:45 del migdia el masculí rep a Canllong el nouvingut Rubí, mentre el femení visitarà la piscina del Catalunya. I tot en un Club Natació Sabadell que ha demanat ajuda institucional a la Generalitat, en aquest cas per poder fer front a les despeses provocades per l'increment del preu dels subministraments de l'energia. En declaracions a Televisió de Catalunya, el president del club, Claudi Martí, assegura que s'estan plantejant, fins i tot, reduir horaris d'entrenament dels equips professionals.
Evidentment, si els clubs no podem mantenir obertes les nostres instal·lacions al 100% perquè les despeses energètiques se'ns mengen, per dir-ho d'alguna manera, doncs haurem de rebaixar l'activitat, i l'activitat afectarà tant els socis com els equips de competició d'edats absoluts, tant a l'hora d'entrenar, com potser ens hem de replantejar també si les competicions han de ser de l'abast que són fins ara.
Martí també ha dit que els estan obligant a fer un doble esforç després del que ja van suportar durant el primer confinament. Allò, diu el president del club, va comportar una sèrie d'èxits esportius després que ara, de retruc, han de portar de la mà ajudes institucionals per fer front a la pujada dràstica de l'energia. Claudi Martí fins i tot ha qualificat de dramàtica la situació econòmica actual de l'entitat per aquest motiu. Canviem de tema. La temporada de pista coberta d'aquest hivern es durà a terme finalment a Sabadell. La Federació Catalana d'Atletisme ha arribat a un acord amb les institucions per poder disputar-la a Sant Oleguer amb una solució, podríem dir, d'emergència. Mantenir el tartà a les rectes de la pista i instal·lant-hi a l'anella de la corda, de manera provisional, la que es va fer servir al Palau Sant Jordi l'any passat. Començarà el calendari indoor el segon cap de setmana de desembre i s'allargarà fins a finals de març, tota la pista coberta de Catalunya aquí a Sabadell. A partir d'aleshores, a partir de l'últim cap de setmana de març, s'iniciaran les obres de la reconstrucció de la pista amb el temps suficient per tenir-la a punt de cara al 2023. Saludem el vicepresident de la Federació Catalana d'Atletisme, el sabadellenc Josep Maria Ententes. Hola, Josep Maria, què tal, com estàs?
Bé, doncs, vinga, som de cara a la pista coberta.
Va, anem a parlar de la pista coberta. La solució podríem dir, Josep Maria, és d'emergència, és provisional. Entenc que perquè no hi ha temps o no hi ha hagut temps per tenir la pista de totes a punt per l'inici de la temporada indoor. Com ha anat tot?
Bé, hi ha hagut diverses reunions amb les quals encapçalades pel Joan Villuendes, el president de la Federació Catalana d'Atletisme, també hi ha estat present, evidentment, l'Ajuntament de la ciutat, d'aquí de Sabadell. Al final es va trobar aquesta solució per poder començar aquesta temporada al mes de desembre, aprofitant, doncs, com has dit, el mig on estaven instal·lats els llits, que sortosament no es van haver d'utilitzar per la pandèmia, i això es continua igual perquè està en bon estat. I després l'anella, el que es va malmetre quan es va treure, doncs aprofitar la que es va utilitzar aquest any, aquest al començament de l'any 2021, al Palau de Sant Jordi, a Barcelona, que era la pista que es va utilitzar en 1995 pel Campionat del Món, també al Sant Jordi. Aquesta pista, un cop vam acabar aquesta temporada al març del 2021, es va tornar, doncs, posar en contenidors i ha anat a parar, doncs, en un recinte municipal de la ciutat de Mataró, i d'aquí, doncs, portarem els contenidors amb l'anella, amb la part de les anelles, ja que al mig no hi és, a Sabadell, i pensem muntar això, doncs, i començarem d'aquí 15 dies, segurament.
Doncs d'aquí 15 dies arrenca aquesta nova temporada. La primera després de la pandèmia, com comentava Josep Maria, va ser al Palau Sant Jordi. Per tant, la pista coberta d'aquí de Sabadell ha fet d'hospital temporal, afortunadament, sense haver de recórrer a ell en el pitjor moment de la pandèmia, després de vacunòdrom, ara aquesta solució d'emergència que dèiem. Què us han dit els informes tècnics amb això de barrejar dos tartans, dues pistes diferents en una mateixa? Hi ha molta dificultat de fer-ho, allò de recollir les corbes d'una pista amb les rectes de l'altra, o no?
No, amb això no. Aquí el problema, és clar, és que és el transport de Mataró, costa uns diners, la instal·lació, i tornar a deixar Mataró quan acabem el març del 2022. Però, vaja, la part tècnica, doncs, dintre de tot, els que hi entenen, doncs van considerar que es podia fer i que inclús podia quedar molt més bé que aquesta mateixa pista en tota la seva totalitat quan es va instal·lar el gener d'aquest any que estem acabant a Barcelona, al Sant Jordi. Per això, doncs, jo crec que tindrem una bona temporada molt densa, perquè la comencem el mes de desembre i acabarem l'últim cap de setmana del mes de març del 2022.
Això t'anava a comentar, el calendari sencer de res, d'aquí a uns dies, l'11 de desembre, amb els primers controls, que seran sub-16, sub-18 i sub-20, i durarà fins l'últim cap de setmana de març, quan s'hi durà a terme el Campionat d'Espanya sub-18. Estem parlant d'un curs normal, no? De com ho enteníem en una temporada de pista coberta abans de la pandèmia, per tant, amb totes les curses previstes un altre cop al calendari.
No, i possiblement alguna més, no? Doncs perquè aquí també hi ha tots els controls, com tu has dit, hi ha després el que fa la Joventut Atlètica Sabadell per una altra part, i aquest Campionat d'Espanya de finals de març, i encara està amb el calendari que ha sortit, que ja hi ha tots els tipus de campionats de Catalunya de diverses categories, encara falta per fixar el míting. El míting és important, és un míting internacional, ja portem 6 o 7 edicions aquí a la ciutat de Sabadell, els atletes estan hospedats a Sabadell mateix, que també això serveix, és un benefici per la ciutat, i això falta fixar perquè serà entre setmanes, segurament a la meitat de febrer, però falta fixar la data concretament perquè anem d'acord amb altres mítings que es fan a la resta de l'estat espanyol, i així els atletes poden anar d'una competició a l'altra amb el mínim esforç en quant a viatge. Per tant, doncs, ja el calendari està fet i només hi hem d'afegir-hi el míting internacional.
I ho remato tot amb la idea que un cop acabi aquesta temporada d'hivern, l'últim cap de setmana de març, posar-nos ja tots plegats mans a l'obra amb la reconstrucció de la pista, perquè el 2023 aleshores sí ja estigui preparada al 100%, no?
Bé, això és el que ens va comunicar el nostre president en la reunió de la Junta Directiva de la Federació Catalana abans d'ahir, i per tant la idea que hi ha, i esperem que la cosa funcioni en tots els aspectes, doncs pràcticament a la que es desmunti a final de març del 22 aquesta pista que ara estem parlant, ja sense pausa, si pot ser, començar a instal·lar la pista nova, que, doncs, i la puguem, doncs, gaudir totalment a partir del desembre d'aquest 2022, no? Llavors crec que seria fantàstic, no?, perquè dintre d'això doncs, tindríem una pista totalment nova i segurament alguna cosa més.
Doncs tant de bo que puguem comptar ja amb la pista remodelada al 100% d'aquí a res, a un any i un mes a tot estirar. Josep Maria Ententes, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Bé, doncs gràcies a vosaltres per l'interès de Ràdio Sabadell, gràcies.
Avui tanquem aquest últim Hotel Suís de la setmana amb en vol, duel directe per el Creu Alta Sabadell en vol a la part baixa de la primera nacional masculina. L'equip Creu Altenc arriba a Santa Maria de Palautordera sense haver puntuat encara, però amb la possibilitat de reenganxar-se al tren de la permanència, com ha recordat el capità i director esportiu arlequinat Eloi Vila.
Cap de setmana que tenim un partit molt important a Santa Maria de Palautordera. I a veure, sí que és veritat que tots els equips que seria més la nostra lliga la primera volta ens toquen a fora. Però bueno, si ara treus aquests dos punts, vulguis que no, et tornes a enganxar allà, perquè hi ha 3-4 equips també amb dos punts, 3-4 equips amb 4 punts, però clar, si tornes a fallar aquesta setmana, ja s'encenen totes les alarmes que no estiguin enceses, saps?
Si els arlequinats són QS ara mateix amb 0 punts, el Palau Tordera és 2 llocs i 2 punts per sobre, amb la qual cosa el podrien enganxar. Tot i això, l'aspecte numèric no és el que més preocupa a Vila, sinó que per ell una victòria diumenge a 2:15 implicaria, sobretot, un reforç anímic.
Tu ara fas un partit bo, fas 3-2 punts i la moral de l'equip canvia, la dinàmica també es pot veure revertida i això no és només pels punts, sinó tot el que comporta després de d'una victòria, amb gent que agafi més confiança, que vegi que es pot, que tothom s'ho cregui i jo crec que això és més important que els dos punts.
El pavelló Josep Maria Illavina, Santa Maria del Palau Tordera, jugarà demà passat aquest Palau Tordera Creu Alta Sabadell. De retruc, l'altre equip de la ciutat, l'Oar Gràcia, pot donar-li també un cop de mà a la Draga demà a les 6. L'únic equip que es troba entre el Palau i el Sabadell és justament l'handbol Banyoles, a qui visiten els graciencs aquest dissabte, demà mateix, a les 6 de la tarda. Un rival que sempre se li ennuega a l'Oar, això sí, com ha recordat el tècnic verd i blanc Cesc Borrell.
És un equip que no se'ns dona bé. Jo crec que la seva manera de jugar, que és un punt més lent del que nosaltres proposem, i el perfil de jugadors que tenen, que potser busquen més un llançament exterior, i nosaltres podríem dir que no som un equip amb molta alçada, no?, i molta corpulència, llavors ens baixen el ritme, ens adormen, vulguis o no has de viatjar fins a Banyoles, que ja són unes hores de cotxe on condueixen els propis jugadors, i al final fa que sigui sempre un partit fred, un partit com endormiscat, a més és un ambient que a ells els agrada.
De moment, les 5 primeres jornades a la Lliga han mostrat una marcada bipolaritat gracienca. 3 partits, 3 victòries de l'Oar a casa, però fora 0 punts de 4 possibles. Dins del vestidor tenen ben present aquesta dada i esperen revertir-la demà.
Nosaltres ens prenem aquest partit del cap de setmana molt important, perquè és un altre partit fora de casa i, de fet, encara no tenim cap victòria fora de casa. Per tant, tenim ganes de sumar fora del carrer poca acció i intentarem fer-ho contra el Banyoles. Per tant, de setmana tranquil·la, ja et dic jo que no ho ha sigut.
El de demà a la pista de l'handbol Banyoles serà el primer partit que es perdrà Carles Bonàs després de la greu lesió patida en l'última jornada, com comentàvem escoltant-lo ell mateix dilluns aquí a l'Hotel Suís. El supliran a la porteria gracienca Pau Hernández i Joan León.
Hotel Suís.
Amb aquesta cita arribem al final del programa, un Hotel Suís que hem fet possible gràcies a la feina del Toni González a les vies de so. Recordeu, Sabadell en joc, diumenge a 4:45 de la tarda, aquest centre d'esport Sabadell, UCAM Murcia Club de Futbol, partit d'urgències pels arlequinats. Fins aleshores, una abraçada enorme, adeu-siau.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell. Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.